sobretot econòmics, però també jurídics d'aquesta mesura, i haurien dit doncs, que necessiten un informe dels serveis jurídics del Consell de la Unió Europea i que fins que no hi hagi tota aquesta documentació damunt la taula, doncs que no es veien en cor de fer més passos i molt menys de sotmetre aquesta proposta a votació el proper dimarts.
Ara mateix, Iva, suposo que hem d'entendre com això la decisió del govern d'Espanya de dir, doncs, si hi ha problemes econòmics ho paguem nosaltres. Aquest és un pas que s'ha d'entendre com a part d'aquesta, no sé, moviment diplomàtic per intentar doncs bé, llimar les distàncies que puguin tenir alguns d'aquests països.
Diplomàtic.
Exacte, després d'aquesta reunió...
Diplomàtic, no, de xec, de treure el xec, digues.
Sí, i al final, clar, l'ambaixador espanyol davant de les institucions europees és una persona molt propera al ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, estan permanentment en contacte, i jo crec que ahir, després de veure tot aquest clima, aquests dubtes de molts països, i sobretot que moltes capitals estan refredant en aquesta possibilitat de que sobretot això es pugui votar el dimarts com pretén el govern espanyol, doncs aquí el Ministeri el que fa és un moviment una mica a la desesperada i dir d'acord, doncs si hi ha aquesta trava econòmica, Espanya, no? L'estat espanyol en aquest cas està disposada a assumir tot el cost, però això no és habitual, és a dir, quan un idioma és oficial a tota la Unió Europea, el lògic és que ho paguin tots els estats membres, perquè és una llengua oficial a tota la Unió Europea, però veient aquestes traves i sobretot la pressa que té el govern espanyol per a que això surti el dimarts, doncs seria aquest moviment. Ara el dubte és com salven l'altre escull, que és els dubtes legals i jurídics, perquè aquest informe que demanen alguns països no estarà llest ni per dimarts, i ens diuen que tampoc, com a mínim, fins d'aquí 4 o 5 setmanes, perquè és un assumpte complex.
Quin és l'argument jurídic, Lluís? O sigui, quin és el dubte que tenen, sobretot els països nòrdics, entén? És que saps què passa? Que crec que molta gent va pensar hi haurà dificultats amb alguna sèrie de països de la Unió Europea, però sobretot, no sé, França, que ja té una política molt més jacobina en aquest sentit respecte a les seves pròpies llengües, o d'altres països que puguin tenir altres llengües minoritàries, però clar, trobes que són els nòrdics els que surten, no? Que, de fet, ho deia aquest matí, el suec és una llengua que parlen 10 milions de persones, el danès 6 milions, i el finès 5 milions. Des del punt de vista de la quantitat i de la mida, és evident que el català tindria capacitat de cabuda des d'aquest punt de vista. La gran diferència, com sempre hem dit, és que no hi ha un estat al darrere, no? Però no sé si t'ha sorprès que siguin aquests països i no d'altres que podíem intuir els que siguin més beligerants.
Sí, de fet, precisament ahir fons d'aquesta reunió ens van dir que França va ser un dels països que més de cara s'hi va posar.
Mira.
És a dir, que li sonava bé i que no, i contràriament al que pensàvem, ahir França almenys no va expressar públicament aquests dubtes. Penseu que tant els països nòrdics, sobretot també els Països Baixos, Alemanya, són països que tradicionalment, i això ho sabeu de la Unió Europea, sempre pregunten pels diners i quant costarà això, i són els que expressen sempre més dubtes. L'encaix jurídic i tots aquests dubtes, clar, ells pensen, a part d'això, no? qui ho pagarà, quina traducció o com s'hauria de, quin encaix tindria, per exemple, a l'hora de traduir els tractats, quina legislació s'hauria de traduir, hauria de ser tota, només la legislació vigent. I després hi ha un altre factor que aquí hem de suposar que el govern espanyol ho haurà aclarit, que és que molts països deien, clar, si és un idioma que no es pot parlar o que no és oficial, diguem-ne, la cambra de representants de l'estat membre en qüestió, el Congrés dels Diputats, com ha de ser oficial o com s'ha de poder parlar a les institucions europees.
Això tenen raó.
Però clar, això ara canvia, sí. Perquè a partir del dimarts el català ja es pot parlar sí. al Congrés dels Diputats. Per tant, això pot ser un argument que ara el govern espanyol, no, podria dir, doncs això ja ho he arreglat.
Però, és veritat que, Lluís... No, que anava a dir que a mi em recorda aquesta escena, si ho veus des d'Europa en alguns països, és les seqüències aquelles de Benny Hill que anava a càmera ràpida. Ara mateix el govern d'Espanya és com Benny Hill. A veure què... No, però... Oficialitat aquí, oficialitat allà. Espera,
ja m'ho
dic jo, ja m'ho dic jo. I deuen estar pensant, però si portem aquí 30 anys amb la Unió Europea, no sé quants, i aquí no heu dit mai res, i ara de cop us esteu accelerant què està passant aquí.
La pregunta amb la investidura,
amb la que Suècia o Finlàndia o qui vulgui, que no ens escolti, però mataria el Álvarez és dir-li, és oficial a Espanya? el català, i no ho és oficial d'Espanya, és oficial als territoris on es parla. Per tant, vull dir, això ja d'entrada, home, vols fer la llengua oficial a
una cosa que la teva Constitució no ho diu,
una qüestió sobre... No sé,
bueno, de fet, la Constitució espanyola és de les poques que recull les llengües cooficials.
Sí, però un moment, recull les llengües cooficials, però recordem que la Constitució espanyola no diu quines són les llengües cooficials. O sigui, això que portarà a Europa, que és dir, hi ha tres llengües, català, basc i gallec, a la Constitució espanyola no ho diu. Diu les cooficials, que ja cadascú decidirà quines són aquestes llengües.
Una qüestió...
Que d'aquí ve tot el tema de si el valencià, el balear, en fi...
Una qüestió sobre el tema jurídic, que jo crec que és... Quan els estats posen el tema econòmic sobre la taula, el tema econòmic són diners. Es pot solucionar amb diners. El tema jurídic és una mica més complicat. I el tema jurídic té a veure amb una cosa, amb un precedent, que a més té a veure amb el català. És el hi ha dues, perquè la gent entengui, una cosa són els tractats, i una altra cosa és el protocol número 1 aquest, no? Els tractats surten un seguit de llengües, que és quan un país s'afegeix, diu quines són les seves llengües. Per exemple, Irlanda en el seu moment va dir la meva llengua és l'anglès i el gaèlic i l'irlandès, molt bé. Però després, el protocol número 1, el protocol que regula quines són les llengües oficials, els irlandesos no van posar l'irlandès, d'entrada. Però sí que estaven els tractats d'aquesta llengua. Per tant, quan els irlandesos van voler posar l'irlandès també, va ser molt fàcil, perquè era una llengua que ja estava. Què va passar? Per què es va rebutjar en el seu moment aquesta proposta que va fer Zapatero en el seu moment? Us recordareu, eh? Per què es va rebutjar? Perquè hi va haver un argument jurídic, un informe jurídic, que va dir que el protocol número 1 no podia aparèixer, que és el protocol que regula les llengües oficials d'Europa, no podia aparèixer cap llengua que no fos original dels tractats, ja, que no aparegués als tractats. Això és un argument jurídic que tothom que jo he parlat amb gent que sap de lleis europees, que em diuen que és un argument molt, molt agafat amb pinces. I això no té per què ser així. I escolta, si hi ha una unanimitat per canviar el protocol número 1, es pot posar el català i el que vulgui vostè demà. Vull dir, cap problema. Ara bé,
clar, que...
aquest informe jurídic existeix. Vull dir que quan, si els països diuen quan val això, Espanya pot dir pago. Ara, si diuen que em faci un informe jurídic, l'informe jurídic no sé si anirà per una altra banda, que per on va anar fa 15 anys.
Digues, Lluís.
Dic que el reglament concretament que regula les llengües oficials de la Unió Europea data de l'any 1958 i diu que el significat d'aquest reglament és que els estats membres i les persones sota la jurisdicció d'un estat membre tenen dret a comunicar-se a les institucions europees en una de les llengües oficials de l'estat membre. Per tant, aquí aquests dubtes és el que dèieu. Si, el dubte per si no és oficial a l'estat membre en qüestió, com això s'aplicarà després a la legislació europea. Per tant, el que està demanant Espanya és modificar aquest reglament.
Estem anant al mateix lloc de sempre, que és, hi ha una Constitució que es va construir en un moment determinat de la història i que hi havia una sèrie de declaracions d'intencions que, passats els anys, sembla que s'han trencat o s'han oblidat, i que es creia que donava una amplitud determinada, però que en alguns temes era una amplitud relativa. O sigui, en el tema lingüístic està molt bé que fossin cooficials o es decidissin que eren cooficials, però algú hauria de determinar, doncs miri, són aquest i aquest, i són cooficials al territori, però també poden fer aquesta sèrie de coses. En aquell moment no es va poder fer o no es va voler fer. Ara, bueno, d'aquí plora la criatura. Igualment el tractat. Com has d'apel·lar un tractat dels anys 50 que hi havia dictadures a Europa? O sigui, no té cap mena de sentit des d'aquest punt de vista, però si és el que val, doncs és el que val, no?
Tot plegat.
Digues-hi, va.
Quan portem una setmana, és una paròdia, però portem una setmana veient precisament paròdies del Fari parlant en anglès gràcies a la intel·ligència artificial.
Josep Lluís Núñez. Jo és el que en té el col robat és la declaració aquella del Núñez després del tema de Cruyff que diu els sangus. Hi ha una,
a més, aquella està ben feta, perquè
molt ben feta.
Que la veu és una altra, és com d'una altra persona, però aquella realment la veu del Núñez.
Som sangus? Si el podem buscar, jo voldré sentir.
Vols dir que ha de ser tot tan complicat? El que passa és que, respecte al que parlàvem ara i aquest oferiment del govern espanyol d'escolta, si cal, ja ho pago jo, potser m'equivoco molt, però a mi em fa la impressió que aquest oferiment no està pensant en els 27 de la Unió Europea, sinó en Esquerra i en Junts, per demostrar que efectivament la seva voluntat va més enllà d'haver posat sobre la taula la proposta de l'oficialitat del català.
Les 10 i 9 minuts. Deixeu-me afegir una veu aquí en aquesta conversa. Tenim en línia Vicent Climent Ferrando, és expert en política lingüística a Europa. Senyor Climent Ferrando, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta oficialitat que estàvem debatent ara del català a Europa es pot aconseguir a cop de talonari, com dèiem abans, no? El govern d'Espanya dient, doncs ja ho pago jo.
Bé, no és tan fàcil com això, perquè encara que tu tinguis molts diners i vulguis pagar-ho tu, doncs hi ha la necessitat que els altres 26 membres de la Unió Europea, és a dir, 26 més tu, que són 27 en total, vulguin, acceptin també que tu ho paguis, és a dir, que requereix la unanimitat, tal com dèieu abans amb el reglament 1/1958. I ja alguns estats ja han dit que gràcies, ho pagues tu, sí, però no ho tenim tan clar. És a dir, que comencen les coses a complicar-se una miqueta.
Com ho veus?
Doncs no massa bé, si no sé si ser massa pessimista o no, però no massa bé, perquè no comencem amb la plena oficialitat, perquè quan té altres llengües, me'n recordo el 2004, doncs farà gairebé 20 anys, quan 10 estats membres de la Unió Europea van entrar, moltes de les llengües que van entrar eren molt més de països molt més petits i amb llengües molt més petites des del punt de vista demolingüístic o demogràfic, i cap d'elles va dir, doncs ja ho pago jo. És a dir, que això ve dels pressupostos de la Unió Europea. Per tant, el fet que els altres o molts d'altres estats hagin dit no ho veig clar que una llengua, segons anomenen ells, regional o minoritària, doncs forma part de les llengües oficials de la Unió Europea, han posat reticències jurídiques que no n'hi ha, perquè el reglament 1/1958 no nega o no diu explícitament que hagi de ser llengua oficial d'un estat, parla de llengua oficial a un estat. Aleshores, des del punt de vista jurídic, és a dir, tècnic, no hi ha cap problema, és una qüestió purament política.
Però tu hi veus dificultats, perquè has vist que, bueno, al final cal un consens absolut, és a dir, els 27 han de votar a favor, i si veus que hi ha una sèrie de persones que, o persones, representants de països que estan començant a posar problemes, et fa la impressió que serà difícil salvar-ho. No sé si és la diplomàcia el que juga la partida ara mateix.
D'una banda, efectivament, és la diplomàcia, i l'altra banda també és la voluntat política, que, o les conseqüències que alguns estats temen, i també la Unió Europea. Diguem-ne que si entren tres llengües dites segons l'imaginari o la terminologia europea, regionals o minoritaris, a la Unió Europea, això pot fer que d'altres territoris, doncs no només estem parlant de França amb el cor, amb el bretó, amb l'occità, també estem parlant d'altres llengües com el rus, que és una llengua amb molts parlants, amb molts milions de parlants, però és una llengua també minoritària o d'una part important d'algunes alguns estats com Letònia, Lituània, Estònia. Per tant, clar, doncs això s'obre una mica la caixa de Pandora per altres llengües i reclamacions. Per tant, hi ha una reticència del part d'alguns estats, i també jo diria, i això són interpretacions perquè no està prescrit, evidentment, per part de la Unió Europea, no vull més problemes als problemes que ja tinc actualment.
I sobre el fet que ara mateix Espanya ostenti la presidència de torn, canvia alguna cosa la presidència de torn del Consell de la Unió?
Clar, canvia molt, perquè quan tu tens la presidència del Consell ets tu qui poses a l'agenda o a l'ordre del dia els temes que t'interessen. És a dir, la presidència el que fa és que detectes els temes que t'interessen, i són els que durant 6 mesos, que són els que duren les presidències, doncs vas tractant aquests temes polítics com a prioritaris, evidentment amb el consens de la resta, però tu ets qui marca una mica l'ordre del dia d'Europa durant 6 mesos. Per tant, és el moment idoni per haver-ho fet, perquè quan, si no hagués estat el cas, doncs tu pots dir, escolta, a les reunions, jo també vull parlar d'aquest tema, però les presidències diuen, sí, gràcies, però no és el que toca actualment. Per tant, ara mateix és qui té una mica la veu principal, és l'estat espanyol.
El Carles volia fer una pregunta.
Sí,
Carles,
em ve al cap, perquè per qüestions personals jo coneixia el Francesc Gambús, l'eurodiputat que va morir ara fa 4 anys. Hosti, sí. I amb aquests temes del català era molt, diguem, molt insistent, i buscava les maneres i tot plegat, i recordo com explicava que en la vicepresidència de l'Eix Vidal Quadres del Parlament Europeu es va vetar l'ús del català quan la cosa semblava molt embastada. però que ell, que era l'única veu, diguem, catalana, no?, a l'Eix Vila de Quadres, al PP europeu, doncs va imposar criteri i això va recular. Llavors, aquesta voluntat política és tan clara com això, en el sentit de que la mesa del Parlament Europeu no ho accepti perquè hi ha una persona, doncs, que decideix que no? Encara seguim aquí? Encara som aquí?
Estem tractant de temes diferents, és a dir, una de les institucions de la Unió Europea, una, és el Parlament Europeu, d'acord? Aleshores, la Unió Europea són moltes més institucions.
El Tribunal, per exemple, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, jo m'hi puc adreçar en català?
No. El Tribunal, sí, però és molt farragós, és a dir, l'Estat espanyol...
Però poder-ho fer, ho puc fer, no?
Sí, però és molt farragós. L'Estat espanyol des de l'any 2004 a 2009 ha arribat a uns acords amb diferents institucions, com la Comissió Europea, amb el Tribunal de la Unió Europea, amb el Comitè de les Regions, no amb el Parlament Europeu, en què un ciutadà es pot adreçar, però és tan farragós, per què? Perquè primer del català, si ho fas si t'adreces per escrit, es traveix al castellà. El castellà se'n va al tribunal o a la institució que t'hagis adreçat, et responen en castellà, tornen al castellà i es tradueix al català. I qui ho paga? L'Estat espanyol va dir que ho pagarien ells i finalment no va ser així. Això van ser uns acords que es van acordar des de l'any 2005 fins al 2009 amb diferents institucions que formen part de la Unió Europea, i aquest acord han sigut tan farragosos que al final no té res a veure amb l'oficialitat. Ara mateix estem parlant d'una altra cosa molt més gran, és l'oficialitat, és a dir, que la teva llengua estigui en igualtat de condicions com està el castellà, l'anglès, el francès, el lituà, el maltès, el portuguès, etc. Per tant, el que es va arribar farà 15 anys aproximadament, en aquest període, eren una mica les molles per contentar, quan ho va fer el govern de Zapatero amb el ministre de Afers Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, no es va proposar l'oficialitat com es proposa ara. És un altre tema, és a dir, abans eren com una mica les molles que volien, ara una mica utilitzant la cançó, doncs ara el que es vol és una mica el pas sencer. I aquí és quan els estats diuen no, amb les molles potser ja en teniu prou, ara és més complex.
Dos preguntes ràpides per acabar. El senyor Vicent Climent Ferrando, que és expert en política lingüística europea. Quin cost pot tenir això per la Unió Europea? Ara que estem parlant de ja ho pagarem nosaltres. Bueno, de què parlem?
Clar, és que ara dir-ho així una mica doncs, amb una xifra concreta és molt difícil. Perquè vegis, la Unió Europea, com que sempre que es parla de llengües i es parla de les nostres, es parla de manera econòmica. És a dir, això és un argument una miqueta bastant neoliberal, per a dir, tot costa, la universitat pública costa, les cadires que hi ha a la universitat pública doncs costen, però clar, una mica... Jo parlaria més del valor de les llengües, és a dir, doncs hi ha una ciutadania que demana això. Aleshores, el valor o el cost d'una cosa és el valor que una ciutadania està disposada a pagar perquè aquella cosa o aquella llengua, en aquest cas, sigui representada. Tornant una mica ràpidament també a la pregunta, el cost actual, perquè tingueu una idea general, el cost actual de la traducció a totes les 24 llengües oficials de la Unió Europea és menys d'un euro per ciutadà a l'any. Menys d'un euro per ciutadà. Clar, això, diguem-ne, amb tot el volum que n'hi ha, se'm fa difícil quantificar el cost de la català, gallec i basc.
Va, però seria mínim, perquè si són 24 llengües contra 3, vaja, per cada ciutadà de la Unió Europea seria una minúcia.
Jo diria que és el cost de la democràcia.
Clar. I l'última és, si hi ha un canvi de govern a Espanya, que això és altament probable, vull dir que n'hi van havent de canvis d'aquest tipus, tenen capacitat d'anar un altre cop a Europa si s'hagués aprovat i dir, bueno, o no pago ja, o volem revocar-ho això?
A veure, quan tu has demanat durant... per proposar-ho, tu pots proposar-ho, és a dir, però quan ja, si t'han rebutjat una vegada, recordem que es requereix la unanimitat, tothom ha d'estar d'acord, si ja t'han rebutjat, doncs...
Si te l'haguessin aprovat, és a dir, si el català passa a ser llengua oficial de la Unió Europea i arriba un govern, per exemple, del Partit Popular amb Vox, i diu, no em sembla bé això, hi ha capacitat de fer-ho enrere?
Ha marxat el Regne Unit de la Unió Europea, imagineu si no és possible que una llengua
seria raro,
ha marxat tot un país per poder el que passi, sí, i tant. El que passa que seria, doncs, un enrenou bastant important. També ho està sent el Brexit i ha passat, és a dir, que per poder passar, la resposta és sí.
Vicent Climent Ferrando és expert en política lingüística a Europa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també a Lluís Tovar, fins ara.
Gràcies, salve, adéu.
Les 10 i 19, ara tornem.
RAC 1.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Set amics es reuneixen en la que hauria de ser una festa de celebració. The Party. Poc a poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges.
The Party. Amb Caral Casasayas, Jordi Díaz, Biel Duran, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Belbel.
The Party. Una comèdia de tràgiques proporcions al Teatre Poliorama.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona. Unique Camping Destination.
Vols estar al dia en salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Ets dels que es pensen que un elèctric no el tenen a l'abast? T'equivoques. Descobreix Dacia Spring 100% elèctric des de 12.990 euros amb Moves 3 inclòs i ara amb ofertes addicionals. Només del 20 al 30 de setembre al teu concessionari Dacia. Condicions a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Me'n vaig de vacances una altra vegada. Vens? Aquesta tardor viatja a París des de 39 euros i al sud de França des de 29 euros amb els trens de TGV i Nui. Fins al 17 de setembre reserva els teus bitllets per viatjar de l'1 d'octubre al 8 de desembre i descobreix França en alta felicitat amb TGV i Nui. Consulta les condicions i reserva els teus bitllets a esensefconnect.com.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 15 d'octubre, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
Vols estalviar a full? Fins al 17 de setembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Coners tens el plàtan de Canàries a només 1 euro amb 25 cèntims al quilo. Oferta vàlida a la Península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier, ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
Els que ho feu perquè sempre tenim tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat
siguin capaces de tot.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugant.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
CIM, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu, t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter CIM de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. CIM.com.es, xarxa de concessionaris oficials CIM de Catalunya.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
Saps què passa, Juan, que hem d'acabar a dos quarts i cinc perquè ve la revolució sexual fins a la una.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Fan?
Sí. Un poca de sese.
No
sí,
entenc.
De los tríos, un poca.
A un podcast.
Que l'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un podcast.
Sí, un podcast de ses, eh?
La revolució sexual,
es diu. Esto,
La revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Via lliure. Amb Xavi Bundó.
10:26, acompanyats de la Maria Vila, de l'Arturo Puente, la Ivan Guerra i el Carles Fernández. Més enllà d'aquesta qüestió, més enllà del català a Europa, crec que és una qüestió central en les negociacions entre Junts i el govern de l'Estat per investir Pedro Sánchez, que per cert d'aquí a 4-5 minuts ha de començar la compareixença de Míriam Nogueras des del Consell Nacional de Junts per Catalunya, a veure si fa alguna referència a tota aquesta qüestió. Volia preguntar-vos com veieu aquestes negociacions i la proximitat d'aquests esdeveniments. Evidentment hi ha una investidura d'aquí a menys de 10 dies, que és la de Núñez Feijóo. Després tocaran dos mesos, queden dos mesos i deu dies per entendre'ns de si la capacitat de negociació del govern d'Espanya arriba a cotes suficients com perquè l'independentisme li doni suport.
La sensació és que Junts per Catalunya està fent un gir, porta fent-ho un temps i que està fent-ho cada vegada més. La foto de la fotografia d'ahir amb el PNB a Waterloo va per un camí, confirma un camí, diguem-ne. Hem distensionat les relacions amb un partit que des del 2017 havien tingut molts frecs i que volen tornar a tenir unes bones relacions amb un partit que a més és un, volem fer un pols, no? Volem fer una aliança que intenti deixar fora de la foto a l'altra aliança basca catalana, que és Bildu Esquerra Republicana, Venega també, que la legislatura passada va ser la més influent, jo diria, sobre la coalició de govern.
Sense
la més influent. I ara aquesta altra banda sobiranista, independentista, de centre-dreta, reivindica la seva posició. Això és un signe claríssim, jo crec, que volen pactar i que estan interessats en pactar. Crec que A més, crec que hi ha una concepció a dins de Junts per Catalunya que ara és el moment i que és el moment on poden retornar a la via de la política i a la via de la influència. Ara bé, és un camí complicat, no és un camí fàcil per una formació que s'havia instal·lat durant molts anys en un altre discurs o una part de les seves bases en un altre discurs. No és fàcil transitar per aquí i tampoc crec que sigui fàcil per el PSOE. No diria fàcil, diria que ha de fer un càlcul de què li convé més, no? És a dir,
ens deia el Jordi Bosch l'altre dia durant la diada, diu, cada dia estan rebent els trackings.
Sí,
Moncloa i a la seu de Ferraz cada dia estan rebent trackings de veure què val més la pena.
Exacte.
Si seguir la negociació o anem a eleccions.
És molt, a mi m'ha semblat molt curiós des de la setmana passada que venim d'una diada que la diada no fos més crítica. M'ha sobtat, eh? No fos més crítica amb la negociació en general.
Què tenia aquesta percepció? Vols dir que no, Arturo? Tinc la impressió que, efectivament, amb la negociació d'Esquerra Republicana hi havia una part de l'independentisme alimentat també per un altre partit polític, sí, que va tirar-se al coll d'Esquerra, sí, Republicana, i en aquesta jo he vist clarament que el votant de Junts per Catalunya li ha semblat en general bé.
Sí, i per
tota
això,
la circumstància.
Sí, sí,
per tant,
sí, sí. Ja, per això,
que
per això,
la crítica a la possible negociació... Pues,
que no hi ha hagut, no, per això que m'ha sobtat molt.
És que jo crec que
hi ha hagut molt poca de crítica.
Quan es trenca l'aliança a Junts-NC, mm-hmm, per fer mal a Esquerra, perquè al final hi havia una certa aliança tàctica i tàcita, sí, l'any, sí, passat, resulta que l'ANC ja no fa tanta por, ja no té tant poder, perquè les reaccions a les crítiques, als discursos a l'acte de l'ANC eren bastant sagnants, eh?
Després, de tot hi havia, abans, en la via del senyor.
No, i aquest any de la Dolors Feliu, home, l'Albano d'Antefatxin, Déu-n'hi-do les bufetades que va donar amb uns i amb altres, per exemple.
Sí, que però vull després dir que hi havia, sí, Lluís, ja, que va fer el contrari. Jo crec que, vull dir que, van suavitzar
respecte al que, a les bufetades de l'any passat d'Esquerra, però tot i així, el que vull dir és que jo crec que l'ANC ja no fa tant de mal, o no fa tanta por, i els partits han surat bastant més sobre les declaracions de l'ANC aquest any, que si mirem, tirem la vista enrere, no, el que passava quan l'ANC criticava qualsevol cosa, sí, fa 5 anys.
Jo no diria que l'ANC està en el seu millor moment, ni molt menys, perquè seria una tonteria, però és veritat que no sé si per l'ANC, no sé si per quines crítiques, però ja que Esquerra Republicana, la negociació que ha fet amb el govern, li ha passat molta factura,
sí,
més coses, segur, un govern a Catalunya invisible, moltes coses podien posar, però és cert que la idea que hi ha hagut una mena d'entreguisme al PSOE, que jo no crec que hagi estat així, però bueno, que hi ha hagut una mena d'entreguisme al PSOE, li ha passat factura, i això ha tingut a veure amb un discurs que patrocinava, evidentment, Junts per Catalunya perquè li convenia, però que també era el discurs de l'ANC i d'aquest sector.
Clar,
que ara mateix, però per això jo dic que, bueno, em sobta, relativament, però em sobta que ara mateix Junts li estigui sent tan fàcil tornar, diguem, a transitar per aquest camí. No dic que sigui dolent, dic, fins i tot diria que és bo per Junts.
Vull dir, sí, tot, vull dir que els hi aprofiti.
No, vull dir que
més fàcil per negociar. Però jo, de tota manera, tu deies, la foto d'ahir exemplifica un gir de Junts. Jo crec que aquesta és la part... O sigui, això no és un gir de Junts o un esforç que fa Junts, això és un premi a Junts pel seu paper central. És a dir, Carles Puigdemont era una persona absolutament intocable per qualsevol partit d'àmbit espanyol o regional espanyol que no fos català, fins al dia que Yolanda Díaz es va fer una foto amb ell. I el PNB, per molt que digui que aquesta foto feia temps que s'estava preparant, el cas és que arriba després de Yolanda Díaz.
Sí, sí.
I arriba després de 6 anys de no parlar oficialment amb Junts, fer-se una
arriba
foto.
Arriba més quan Carles Puigdemont vol que quan el PNB vol.
No crec que Carles Puigdemont hagués convidat a Ortúzar i no hagués volgut venir fins ara. Sí, o sigui,
no,
simplement...
era l'inrevés. Han buscat... Ja, perdó,
El PNB, durant molts anys, ha tingut més que suspicàcies respecte, sobretot d'un Carles Puigdemont, anat surfejant, que va deixar tirat en un moment.
El PNB volia dir que tenia molt de... El PNB ara que vol reivindicar de la banda Yolanda Díaz és no només aquests senyors de Sumar, que a més no sabem qui són, acaben d'arribar, per dir-ho així, no només aquests tenen orelles a Waterloo.
Però hi havia també...
I una altra cosa,
però el PNB...
És la reunió que té dilluns el PNB amb Cuca Gamarra.
Però el PNB aquests últims anys... Però el PNB s'ha relacionat més obertament amb el PDeCAT i el PNB li va costar molt de pair a la bufetada que va suposar per Urkullu, que Puigdemont, quan en teoria ja es tenia pactat que anaven a un anunci d'unes eleccions anticipades,
es tirés enrere.
Per tant, la relació amb el PNB no era ni molt menys fàcil.
Precisament, jo crec que era un... Vaja, jo llegeixo com un win-win, no? Precisament, el PNB mai ha volgut que Junts i el que representa Junts no participi perquè li interessa també amb ell a l'hora de prendre decisions i de fonamentar arguments i de a casa seva al País Basc dir jo faig això perquè tal, i no li interessa que Junts no participi d'això. Per tant, jo crec que el PNB això ho fa intencionadament. I per l'altra banda, ara a veure qui escoltem del PP, dient que el senyor del PNB és un poca vergonya, un tal que va veure un pròfug i poc a poc no sé qui. A veure, aquí veiem del PP dient que el PNB són una colla de...
Li han posat...
De... Perquè, clar, amb el PNB no li poden dir ni mu, perquè si no és ara, serà demà passat, és molt fàcil que els necessitin. Per tant, des del punt de vista de Puigdemont i la seva estratègia em sembla intel·ligent en el sentit de, bé, ara ja n'he portat un que ja no podràs dir, val? O a veure, o atreveix-te a dir-ho.
Llavors. Però és un premi per Puigdemont, no un sacrifici.
Jo crec que és
això
un
win-win. És el que vull dir.
Però jo crec que és un win-win. El PNB ho fa perquè està... crec que li encaixa en la seva estratègia de poder tornar a ser hegemònic seriosament al País Basc
i necessita Junts
al Congrés dels Diputats i necessita que Junts i el que significa Junts participi de la governabilitat de l'Estat.
Sí,
sí, per tant, absolutament.
Per tant, li va molt bé.
Per tant, quan Puigdemont li diu vine, el PNB s'ho apunta i diu anem cap allà, que això és interessant, i per l'altra banda Puigdemont ja té algú en què ara tots els que anaven a veure Puigdemont, no?, tots eren, doncs, això, gent que volia trencar Espanya, gent que eren no sé quantes coses. Doncs ara, a veure, el PP, si s'atreveix a dir que el PNB és totes aquestes coses.
I que es lo digui Aitor Esteban dilluns quan es veia
doncs
en Guagamara.
No li dirà. Llavors, de la necessitat virtut, els uns i els altres. Sí. Però al final també és això.
Si volies fer un apunt, Maria, però és que ara que ha citat Guagamara, voldré aprofitar-la per preguntar-li a l'Aigua què nassos està passant a dins del Partit Popular. Però bé, bueno, que necessitem un mapa pel laberint.
No, jo crec que el Carles Puigdemont, o sigui, després de l'1 d'octubre, la diferència entre Junts i Esquerra era, bàsicament, tots dos havien abandonat la independència, i crec que això és claríssim, però l'única diferència que hi havia era la voluntat d'incidir a la política espanyola. Uns creien que sí que s'havia de fer i els altres no. Això, l'actitud de Junts, a ulls de molts dels seus votants, això significava que no s'havia rendit en la independència, no tenia res a veure, era una altra cosa. Però durant aquests anys, aquest ha estat el nínxol electoral que Junts ha intentat aprofitar. Ara, per Puigdemont, i jo crec que aquella posada en escena de l'altre dia a Brussel·les és una mostra d'això, ell creu que ara sí que ha d'incidir en la política espanyola, però la seva manera de fer-ho és, com sempre, una mica més èpica que Esquerra Republicana, amb tot això d'ara. Nosaltres cobrem per avançat, no, un compromís històric, no?
Moment,
totes aquestes coses...
Vaya malament que
cobrar. Exacte. Perquè... I totes aquestes coses, amb aquesta grandiloquència, que és una grandiloquència buida, en realitat, pel que diu l'Arturo, i perquè porten allà mateix. O sigui, no hi haurà a partir d'ara cap diferència entre Esquerra i Junts, sinó l'única diferència que hi haurà serà de quina manera es voldrà vendre això. Però que Junts vol ara, i crec que és evident, i precisament ho han anat testejant aquests dies i veuen que efectivament no paguen absolutament cap preu de cara a l'electorat, és el d'intentar incidir en la política espanyola com fins ara no havien fet des del 2017.
Iva, abans de que acabem tertúlia, què està passant al PP?
En el PP d'aquí o en el PP d'allà o en tots. A veure, anem a pams.
Són dos PPs.
És bona la màquina.
Però primer de tot, jo volia agrair, que avui no volia marxar sense dir-ho, i ara que ve a Tom, vull agrair a RAC1 i vull agrair al Xavi Bundó que ens permeti estar aquí dient-me Fernández.
Ah, bé, bueno, sí,
Fernández,
sí, sí.
I tinguent un cognom no arrelat a Catalunya, i no dient-me Prenginestós i Puigdefàbrica.
Com?
I Puigdefàbrica.
Puigdefàbrica seria.
Puigdefàbrica. Fernández Escobar.
Ah, Escobar. O sigui,
per tant,
que doble.
Sí, clarament, molt agraït.
Ets un
agraït
que tots ho saps.
Un puente també.
Vaig rebre molta pressió per tots vosaltres, en alguns casos, i, bueno, del govern de la Generalitat, que no volien que hi haguessin persones que tinguessin cognom català com el 90%.
I deixar-nos, doncs, poder participar.
Sí, sí. Què anaves a dir, Iva? Perdona. D'aquí o d'allà, no?
D'aquí o d'allà.
Està molt desmembrat, el partit? Aquí i allà?
Allà no.
Allà no.
Aquí sí. Aquí el partit ha patit molt durant els últims anys, i sempre que hi ha una expectativa de tornar a un cicle guanyador, apareixen aquesta mena de batalla per les engrunes. Jo crec que el problema amb el... que no és amb el PP català, és amb Alejandro Fernández, és que és una persona que és brillant, que estructura un discurs, que a més és el discurs que millor arregla Catalunya i connecta amb l'electorat del PP català, per molt que vinguin teòrics de la cordialitat i les operacions diàlogo i sonrisa, com va fer Soraya dient que no, que si, com deia, si feu mimitos a la gent de Junts us acabaran votant els votants d'Unió, jo crec que ara per ara és bastant improbable, però el problema d'Alejandro Fernández és que no té absolutament cap recolzament ni a Gènova ni al partit ni a les els que ara manen al PP català, que sí, entre quadres i militància, probablement. I això, que ve passant des de fa de més d'un any, al final, quan continues sent el president, però no et deixen ni participar en la confecció de les llistes, i a sobre es fan un discurs que tu consideres que va en línia contrària al que necessita el PP a Catalunya, tens via oberta per dir el que vulguis. I a més Alejandro Fernández ho fa molt bé.
Una pregunta, Iva, tu creus que és ideològic només? És a dir, perquè jo el que estic veient és que Alejandro Fernández claríssimament fa un discurs ideològic i molt ben trabat.
Sí.
Se l'intent tot, a més se l'intent tot. Ara, jo no sé si la distància...
No, és un tema de poder i de, i de batalles. Més que de poder, de ser un polític brillant amb termes ideològics i de confecció de discurs i molt dolent a l'hora de gestionar el partit i de relacionar-se amb les direccions de Gènova. I com que, a més, la relació històrica del PP català amb Gènova ha estat sempre que al final, quan s'havia de prendre una decisió important, manava a Gènova, doncs d'aquí plora la criatura.
5 minuts, haurem d'acabar-ho aquí. Però abans de que acabem, 5 minuts per 3 quarts d'11, aquesta és l'hora per actualitzar una mica la situació. Per tota aquella gent que s'estigui llevant a aquesta hora, hola Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola Judit Vila, bon dia.
Bon dia.
Mentre, des que ha arrencat el programa, què ha passat durant tota aquesta estona?
Doncs mira, Xavi, el que no tenim encara és la llista de convocades a la selecció espanyola, que es va haver d'ajornar ahir a la tarda. Al Via Lliure n'hem parlat amb el president de la secció de dret esportiu de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, Jorge de Amilivia, que, atenció, perquè avisa que les sancions que podrien tenir aquestes jugadores, si són convocades i no es presenten, podrien tenir conseqüències també en els clubs d'aquestes jugadores.
Des d'econòmiques, que crec que van de 3 a 30.000 euros, i de suspensió de la llicència federativa, crec que és de 2 a 15 anys.
Suspensió de la llicència vol dir no jugar amb ningú, ni amb els seus clubs, ni amb seleccions, ni amb ningú.
Això mateix.
Recordem que 14 de les 39 jugadores que firmen el comunicat són del Barça.
Al Via Lliure també hem parlat de la possibilitat que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea. Els 27 ho debatran en una cimera dimarts que ve, però cada vegada hi ha més estats que es pronuncien en contra. Li hem preguntat a l'expert en política lingüística a Europa, Vicent Climent Ferrando, que diu que les traves dels estats són per qüestions polítiques i no jurídiques.
El reglament 1/1958 no nega o no diu explícitament que hagi estat llengua oficial d'un estat, parla de llengua oficial a un estat. Aleshores, des del punt de vista jurídic, és a dir, tècnic, no hi ha cap problema, és una qüestió purament política.
Climent Ferrando també ha explicat que el cost de la traducció de les llengües oficials a Europa és mínim de menys d'un euro per ciutadà l'any.
Sobre l'ús del català, en aquest cas al Congrés, també n'ha parlat la portaveu del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. La Popular ha reconegut que es pot reformar el reglament de la cambra, però diu que fa falta més consens.
Si se quiere llevar a cabo una reforma del reglamento, se puede llevar a cabo, pero se debe llevar a cabo en el marco del funcionamiento normal del Congreso para que todas las fuerzas políticas y todos los diputados podamos opinar, y esto es lo que se está impidiendo, porque antes de que empiece esta legislatura, la presidenta del Congreso y el Partido Socialista tienen que pagar aquello a lo que se comprometieron con quien les apoyaron en esa votación en relación a la mesa del Congreso.
Gamarra ha descartat que els seus diputats facin servir el català, el gallec o l'euskera al ple de dimarts que ve al Congrés.
I continuem encara pendents del temporal que ha deixat pluges intenses a tot Catalunya fins ben entrada aquesta matinada. A primera hora del matí, Protecció Civil ja ha desactivat el pla Inuncat. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat a RAC1 que no els costen i afectacions greus.
Greu, no tenim coneixement que hi hagi hagut cap situació greu. Les incidències van ser ahir la tarda, aquesta nit hi ha hagut algunes, però no amb un nombre destacable. I ara en aquests moments doncs, el que hem fet ja és treure aquesta alerta que teníem del pla Inuncat, perquè les previsions meteorològiques així ens ho indicaven.
Durant tot l'episodi de pluges, el 112 ha rebut fins a 500 trucades, una cinquantena aquesta nit i matinada, i els bombers han fet uns 300 serveis.
Important saber, en tot cas, el dia d'avui, com es desenvoluparà, Xavi Segura.
Bon dia, doncs sí, ja hem deixat enrere aquest temporal de pluges, ja no plou enlloc des de fa hores, i avui serà un dia molt tranquil en conjunt. Dissabte, per aprofitar amb cel canviant de sol, combinat amb restes de núvols, algunes boires fins a mig matí o migdia, i tan sols alguna gota o ruixat molt local aïllat a l'interior, sobretot a la cara sud del Pirineu i Prepirineu de Lleida, ben poca cosa, i tot plegat amb temperatures que pujaran amb més calor i xafogó arreu.
Sandra Sotillo, Judit Vila, Xavi Segura, gràcies.
Adéu.
3 quarts d'11 del matí, pràcticament. De seguida venen els execrables, anirem acomiadant. Avui amb la Maria Vila, l'Arturo Puente, el Carles Fernández i la Iva Anguera. Per cert, Carles,
sí,
que, ostres, que m'assenyalaves, ostres, parlem d'aquesta idea de les escoles concertades de Catalunya de llegir.
Sí,
que estem parlant del català a Europa i a vegades el català a Europa però no es llegeix.
Sí, han generat una campanya de a casa llegim en veu alta. Objectiu que llegir 15 minuts al dia. 15 minuts al dia, llegir, lectura, i fer-ho a casa també, perquè sempre ho deleguem tot en que a l'escola. Tampoc és tan difícil, tampoc costa tant, són 15 minutets. I, vaja, a banda de ser una campanya d'això, de la Federació d'Escoles Cristianes i de les Famílies i tot plegat, hi ha estudi darrere, i a l'estudi és que no llegeix ningú, o molt poca gent.
Clar.
Per tant, més enllà d'això, d'un claim i d'una campanya i tot plegat, a dedicar 15 minuts a llegir amb els teus fills, filles, i encara que no siguin teus, siguin d'un altre, i vinguin adoptats o no, de dalt, de baix...
Tot molt complicat,
plus,
és igual.
Plus, llegir. Acabo dient plus,
sí, sí.
Doncs llegim perquè està bé. I això, el hashtag és acabes a llegim en veu alta.
No, jo crec que a vegades moltes famílies posen la responsabilitat, i és normal que sigui així en les escoles, perquè els fills aprenguin a llegir, que tinguin una facilitat, etc. I s'obliden que a casa també s'ha de fer això.
Clar, i a més l'espai per llegir, diguem, l'espai per poder gaudir i llegir.
Com d'oci.
D'oci, clar, a l'escola llegeixes, però llegeixes
perquè
les matèries, llegeixes per aprendre, llegeixes... També pots llegir alguna altra cosa, perquè... I també aquesta campanya fomenta que les escoles, doncs, també a les biblioteques, que es pot fer una extraescolar anant a la biblioteca. Es pot fer, és possible. És possible sortir de l'escola i anar a llegir.
Mm-hmm.
Això també és possible.
Però...
I al final, demostra que no només és per... És de comprensió lectora, d'enriquir vocabulari, de saber... És que, i a més de descobrir un món que si no és que te'l perds.
Exacte, és que a més jo reivindico que això no és una obligació, és un dels grans plaers de ser pare.
Sí, senyora.
És meravellós, sobretot els nens petits, explicar un conte en veu alta, veure com comencen a ser capaços d'imaginar-se en el seu cap el que tu els hi estàs llegint, és una experiència meravellosa, o sigui que no us la perdeu.
Passa un minut de 3:15 del matí, pendents també d'aquest Consell Nacional de Junts per Catalunya. Per cert, un missatge que ha penjat Jordi Puigneró fa poca estona.
Mira,
a través de Twitter.
Mira, jo crec que Catalunya no s'ho mereix,
això. Un moment, diu, senyor Pedro Sánchez, si et fas el suec amb el català a Europa no seràs president. Estàs avisat.
És nivell
Jordi
Puigneró.
Sí, és veritat, és, hi ha un, com es diu això, un sabantisme en joc. Va, passa un minut de 3:15. Moltes gràcies, com sempre, Maria Vila, Arturo Puente, Iva Anguera, Carles Fernández, malgrat els vostres cognoms diversos, que ens hagueu acompanyat.
Perdona, diversos només són dos, que divers només és l'espanyol.
És veritat, que vagi bé, gràcies.
Adéu-siau.
Lliure amb Xavi Bundó.
Parlem.
Renault s'ha marcat com a objectiu reduir el nombre d'accidents i la seva gravetat amb el seu programa de seguretat Human First. Ho parlem amb en Jesús Peña, responsable tècnica Renault. Benvingut.
Gràcies.
La finalitat d'aquest programa és millorar la seguretat vial, però com ho feu?
En Renault nos importa la seguretat de totes les persones, estén en el cotxe o en la via pública. Nuestro programa engloba procedimientos de seguridad para prevenir los accidentes, gestionarlos e intentar reducirlos.
¿Y en qué consisten?
Tenemos sistemas avanzados de asistencia a la conducción que avisan y actúan en caso de peligro, como el detector de fatiga, de ángulo muerto o la salida segura de los pasajeros. Human First se ha desarrollado con más de 60 equipos de seguridad y la exclusiva colaboración de los bomberos.
¿Ah, sí? ¿Los bomberos?
Sí, y es una alianza única. Los equipos de rescate intervienen desde el diseño del vehículo. Esto se llama seguridad terciaria, que trata de minimizar los riesgos y facilitar la asistencia tras un accidente. Renault ya ha contribuido así a dividir por 5 las víctimas en carretera.
Fantástico. Gracias, Jesús.
A vosotros.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ya el preu Lidl.
A millor preu.
Canelons de carn premiats pel seu sabor, ara per 1,19, t'estalvies un 25%. I filets de pollastre per 2,59, t'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
1, 2, 3. Només 3 dies.
Ni un de més.
Per emportar-te un 25% de descompte en totes les cerveses.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Un 25%.
I en totes les cerveses.
Per una compra superior a 30 euros en cerveses.
Només fins diumenge.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Deter Solín Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou. CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. A RAC 1.
Què passa, què passa?
Via lliure amb
Fernando María, Francisco de Paula, Domingo, Vicente Ferrer, Antonio José, Joaquín Pascual, Diego, Juan Nepomuceno, Genaro, Francisco, Xavier.
Bundó.
Diu que de petit era callat i cruel.
Només dissabtes i diumenges.
De veritat, o sigui, ho he passat francament malament avui. I espera't, que anem per la segunda part ja. 9 minuts i la
sota. És la més interessant.
Sí, clar, 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 clar.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Jo sé que ara m'aixecaré i marxaré, ja us deixo aquí amb,
ah, vale,
amb l'embola. No, no, no,
vale.
És veritat, pot ser molt pitjor.
No, si vols anar.
Què tal, Santi Jiménez, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Malcom Otero, bon dia.
Molt bon dia.
Hi ha una cosa que no s'ha explicat en aquesta... Mira que hem tingut estona de tertúlia, però el Carles Fernández no ha fet una cosa que era bàsica?
No.
Que era fer una denúncia pública.
Demà comença l'espectacle al barri de Sant Antoni. Ja tornem a tenir el gueto de Sant Antoni tancat per la cursa de la Mercè.
En aquest cas, la cursa de la Mercè.
En aquest cas, la cursa. Menys mal que aquest any ja la feu a Salou.
Sí, és veritat. Bueno, perdona, a Barcelona només l'hem fet una vegada.
I aquí,
tampoc no t'hem molestat gaire. I va ser aquí, a l'Aper.
No, molesteu sempre.
No, però, perdona, no vam passar demà, ni un centímetre demà, pel teu barri.
Estimats conveïns.
No baixeu tant.
No baixeu veïns de Sant Antoni, amics. No sortiu de casa, perquè a més la cursa de la Mercè, com sabeu, està considerada com la marató de Berlín, la més ràpida del món. I tallen de 6 del matí a 2 de la tarda, perquè hi ha senyors que corren la cursa de la Mercè com fent el moonwalk de Michael Jackson.
I amb crosses.
Bueno, que esteu contents, no?
Molt contents.
El vostre barri, esteu feliços.
D'aquí de part, des de Carles Fernández i, sí, i meva, sí, que som veïns.
I representants veïnals, en aquest cas, en aquest afer.
Doncs comença l'espectacle.
Sí, l'espectacle sí que ha començat. Bueno, la setmana passada ens vam quedar en la primera meitat molt celebrada.
Exacte.
Per part dels oients de Samaranc.
Diguem-me que això... En capítols anteriors.
Sí.
Sí. Vam deixar...
Sí, recorda'ns on estàvem.
Sí, anteriormente.
Anteriormente, en execrables.
Vam deixar el nostre protagonista de la setmana passada escoltant des del Palau de la Generalitat, o de la Diputació, com un dia a Sant Jordi l'any 77, un grup de manifestants que estava liderat per un militant del PSUC anomenat Pere Portavella, treia a la llum un lema que va fer història. Samaranc, fot el cap.
Veu dir això, que va agafar un megàfon
sí,
i... Samaranc, fot el...
I vinga, tothom va dir, hosti, quin bon lema.
Boníssim, no?
Boníssim, ja està.
Però era un crit entre milionaris, eh? Era Portavella, milionari del PSUC.
Sí, però després els que cantaven no eren milionaris.
No.
Els que anaven a la manifestació. I Barcelona, això va tenir tant d'èxit que Barcelona es va omplir de pintades, de Samaranc, fot el cap.
Ah, sí,
I ell va captar la indirecta, no? També recordareu que ell, en capítols anteriors, havia començat la seva vida sent un nen ric, després un bon vivant de la nit barcelonina, recordem la Brigada de l'Amanecer i es va casar amb la xica més guapa de Barcelona per fer carrera política, perquè a Cedo Colunga li va dir: Samaranc, a mi los concejales me gustan casaos, no como tú, que vas cerrando cabaretes. Va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, procurador en Cortes i finalment president de la Diputació, que és on suro de Samaranc fot el camp. Va començar com a falangista i després va passar a ser, a mesura que la situació política anava girant cap a la democràcia que havia de venir, de tarannà catalanista i demòcrata de tota la vida.
Sí, però no, la veritat és que no va acabar de colar, eh? El Samaranc fot el camp...
S'ha dit que això no, va ser, no ho va fer només ell, eh?
Sí, sí,
no.
Era bastant... Bueno, una
cosa bastant habitual.
Sí, eh? Mitja ciutat. Però bueno, el Samaranc fot el camp, el va deixar estès a la lona com quan la seva època de jove practicava la boxa amb aquell nom que deia la setmana passada, de Kid Samaranc.
Ah, sí, 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 boníssim el nom. Sí, sí. Kid Samaranc.
I va buscar ajuda als seus antics camarades, que ara estaven la majoria al govern de la UCD.
Que tots eren demòcrates de tota la vida.
Per tal de marxar del país, clar, com a ambaixador i esperar...
Gairi Barne, sí. Landerino Lavilla, Adolfo Suárez, Marcelino Oreja... Tots han sigut demòcrates sempre. De tota la vida.
Sempre.
Sempre volien la democràcia. Mai van estar amb el franquisme.
Pues, parlant de Suárez, ell va anar als seus amics de UCD perquè ell volia marxar del país com a ambaixador i esperar així que es calmessin una mica les aigües. Eh?
Viena va dir que volia anar,
sí,
no?
Ell volia anar a Viena. Ell va dir... Va demanar a Viena, però...
Però no a Viena.
No, una hamburguesa, no.
¿Dónde quieres ir? Digo, quiero ir al Viena. Digo, a comer un cevapiche. No.
Viena Imperial.
Sí, és el cipitapa, el bocata famós del Viena.
Sí, sí, sí.
Però no, què passa? Que el van destinar a la URSS.
Sí.
Ara... Era el primer ambaixador...
Marrón,
Marrón. Però era el primer ambaixador d'Espanya a Moscou perquè els països acabaven d'establir relacions diplomàtiques. Una tasca que era... Això sí que era marrón. Semblava que havia caigut una mica en desgràcia, però un supervivent com ell va fer de la crisi una oportunitat. I de la seva posició com a ambaixador va cimentar la que de veritat seria la seva gran carrera, la de convertir-se en el papa de l'esport mundial.
I ja sabeu el que diuen del papa, eh?
Sí, que el papa no té sou... però viu millor que qualsevol milionari. El papa no fa negocis, però permet que es facin o no es facin.
Ja, ja.
El papa és intocable.
I això és el que va aconseguir el nostre home, del qual us presentarem avui la seva vessant esportiva. Explicarem com va començar com Kid Samaranc, després va ser porter dolent d'hoquei patins, entrenador dolent d'hoquei, president...
Hockey,
president de la Federació de Espanyol d'Hockey.
Molt bé.
Membre del COE i finalment president del CIO i un dels homes més importants del món. Això sí, segueix sense tenir un carrer al seu nom a la seva ciutat natal.
Només en té una a Catalunya.
Ah, sí?
Sí, segurament per influència d'Òscar Nin.
A Sant Feliu de Llobregat.
Ah, sí?
Sí.
Que... Sant Feliu al carrer
Juan Antonio Samaranc. Ah. I a Madrid també.
I a Madrid hi ha una avinguda. Bueno, avenida.
Avenida de Juan Antonio Samaranc.
Parlem, òbviament, de Juan Antonio Samaranc i Torelló. Samaranc, segona part.
El retorno.
Si està escoltant Marc Ortuño, ara s'està tornant loca, perquè li encanta Xanadu.
Li encanta Xanadu.
Hombre,
li encanta, patinar.
També.
També, veus,
Marga? Al cap de setmana no, potser, però entre setmanes sí.
Un petó a la Marga.
Sí.
Això, efectivament, és la banda sonora de Xanadu, que és un musical del 1980, protagonitzat per Olivia Newton-John.
Marga Ortuño i Jane Kelly.
I Jane Kelly. El que feia, la gent feia números musicals sobre patins.
Sí, no, és que...
Gràcies a aquesta cursi megalomaniaca pel·lícula...
Va per tu, Marga, no sabia que t'agradava.
es van posar de moda, especialment a Nova York, les roller discos.
I us preguntareu als més joves del...
Què collons és una roller disco?
Què collons és una roller disco?
Hi ha
tu coses... Tu saps que és una roller disco?
M'imagino que és una discoteca que es van patins, no?
Sí,
és una... No, tu has anat mai a una roller disco?
No, completament has anat a una roller disco. Jo el més a prop que he estat a una roller disco és la... Com es deia, l'escating.
Bueno, però ja sobre gel.
I una mica de música et deuen posar.
Estem parlant sobre rodes i no lineals, eh? Quatre rodetes.
Sí, sí. Però això són aquestes coses que els pares volen amagar als seus fills, no?
Sí.
Que anaven a una mena de discoteca a ballar donant voltes a la pista patinant. És que, clar...
Divertidíssim, eh?
És que això... I ho digueu, i això de Xanadu i la roller disco, què té a veure amb samarreta.
No sé, però em ve molt de gust que estigui vinculat.
Sí, perquè als anys 50 i 60 a Barcelona, la gent pija de l'època anava a patinar al Turó Parc.
Aquí al costat?
Aquí al costat hi havia una pista de patinatge, al Turó Parc. No era una roller disco, que això van arribar després i es van posar molt de moda a Nova York, però hi havia orquestra i la gent patinava i era el lloc on anar a lligar. Mm. Ja sé, carinyos claro, meus, petits, que ens esteu escoltant, que això sona estrany, però és que en aquella època passaven coses que no entendríeu mai. No hi havia aplicacions per lligar, per exemple.
Tinder.
Si no platinaves, no lligaves. Per tant, no hi havia... Per això diu, ha pegat un patinazo. Sí. Veus? No hi havia... i els... a veure, Samaranch i els seus amigotes rics no tenien res a fer a la vida i, per tant, anaven a patinar, feien boxa... O també una altra activitat que tenien era fer carreres de cotxes per la Diagonal a les tantes de la matinada.
Oi, 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 oi.
Sí, senyors, esteu sentint bé. Per la Diagonal. La Diagonal era un descampat. Tot, això, era, tot això que veieu aquí ara, tot això eren camps, abans. Vale. Fins i tot un de la colla de la Brigada Amanecer, que es deia Paco Godia, un gran empresari que va ser soci de Samaranch a les vivendes del Carmel, a les vivendes del Turó de la Peira, aquestes coses que van sortir tan malament, tan bé, i que són tan salubres, i que Samaranch, amb la seva inversió, va patrocinar...